Ja, i avui fa un any que els talibans van arribar al poder de l'Afganistan i el restaurat Emirat Islàmic ha declarat el dia d'avui festiu. Un any que ha estat marcat per una profunda crisi humanitària, per una forta regressió dels drets de les dones. En aquest sentit, han crescut les depressions i també els suïcidis entre les afganeses. Amb tot, encara hi ha petits intents per desafiar el règim. A l'Afganistan i també l'enviada especial de Catalunya Ràdio és la Txell Feixas Torra. Txell, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marina.
Avui, 15 d'agost, per tant es commemora el primer aniversari. Com es desperta Afganistan?
Doncs et podria dir que amb una gran expectació per seguir l'acte que aquest migdia faran els talibans per fer balanç d'aquest primer any després de la seva arribada i presentar segurament plans futurs, però la veritat és que els afganesos del que estan més preocupats avui i de fet cada dia és de posar un plat a taula i no passar gana, no? A tots ja els ha quedat clar al transcurs d'aquest any que el que era potser un grup rebel efectiu no sap pas administrar un país, no? La majoria estan desesperats, sense esperança, i han vist clarament que tot allò que marcava els talibans del 1996 al 2001, en aquest primer període de poder, que és la misogínia i l'autoritarisme absolut, doncs continua pràcticament intacte i en un país encara més devastat per aquests anys que han passat.
Avui es commemorarà aquest primer aniversari, es farà d'alguna forma especial, s'espera que els talibans, per exemple, facin discursos, no sé si es pronunciaran amb els elements que han generat més controvèrsia.
Sí, en aquest acte al migdia de balanç, doncs s'espera que posin una mica en marxa la seva maquinària de propaganda, no? El que és segur que argumentaran, perquè ho fan quan hi parlem, és que el país és més segur i sens dubte que ho és, en comparació almenys amb quan hi havia Estats Units desplegat. Avui sí que és una mica un dia més delicat pel fet de la commemoració. Hi ha més mesures implementades, sobretot aquí a la capital, i, per exemple, a membres d'organitzacions humanitàries internacionals els han dit que no surtin per prevenció. Però, Marina, el més irònic, no, o trist, és que la pitjor amenaça per la població del que més temen i el que tenen més por i inseguretat els hi genera el govern, no, els talibans.
Sobre els drets de les dones, retallats des que van arribar els talibans, què en diuen exactament? Com ho defensen?
Doncs ahir mateix conversava amb un líder religiós talibà i negava cap tipus de repressió ni retrocés en drets, especialment al col·lectiu femení, no? Sobre cobrir-se la cara obligatòriament, ells recomanen que sigui fer-ho amb burca, que és el que trobem més a les zones rurals del país, encara que a les ciutats i sobretot aquí a la capital Kabul, el que fan les dones i més les joves és no posar-se el burca, però sí anar amb un hijab acompanyades d'una mascareta anti-Covid, de manera que pràcticament només se'ls hi veuen els ulls, no? El que feia aquest líder però talibà era una comparació, una metàfora, perquè veieu quina és la seva mentalitat, i ens deia: la cosa està clara, si tu has d'escollir entre una xancleta, entre una sabata oberta o tapada, segurament la que té més valor per tu, la que té més riquesa, és la que està coberta, no? Doncs amb les dones, deia, passa el mateix. Sobre la prohibició de l'educació secundària, que ha estat una de les prohibicions amb més impacte, ells mantenen que és una qüestió temporal, però de tot plegat ja en fa un any, i diuen que encara han d'acabar d'adaptar el sistema a la llei de la xaria, a la llei islàmica de la xaria, això vol dir uniformes, material d'estudi, però en realitat, Marina, el que han aconseguit ja és trencar aquest pont que va entre estudis primaris i universitaris, convertint la dona en una nena eterna, no? D'alguna manera, el que podríem dir, veient com viuen, és que estan morint les dones a cambra lenta, no? Sense dret a vestir lliurement, a estudiar, a treballar, a la lliure circulació, a manifestar-se. És bàsicament, t'estan negant el dret a existir i això ens explicaven que les conseqüències no només són les que veiem, no? sinó que a nivell emocional doncs estan creixent molt les depressions severes, els suïcidis, perquè, de fet, t'explicaven que és l'única potestat que els queda, no?, sobre el seu cos, una de les poques decisions que poden prendre elles soles. Són, com us ensenyàvem una mica, doncs, dones engabiades, al final, no?
A les últimes hores, en les teves cròniques de Catalunya Ràdio i de TV3, hem vist que has pogut posar davant de la càmera i davant del micròfon testimonis que, d'alguna manera, s'han jugat la vida perquè hi ha intents de resistència que estan funcionant. Com has aconseguit que parlessin tots aquests testimonis, Txell?
Doncs bé, és difícil. De fet, és una de les complicacions d'aquest viatge, d'aquesta cobertura, no? La gent està espantada, saben que el règim els vigila de prop perquè els talibans tenen tentacles a tot arreu, no? I només fa falta que plantis un trípode, una càmera o treguis el micròfon perquè algú, que simplement pot ser un jove amb una Kalashnikov, et vingui a dir què estàs fent allà i quins permisos tens, i potser el permís que et dona el país per entrar doncs no és el permís que cal per gravar en un barri específic, no? Aquest és el primer inconvenient. Però també és veritat que hi ha moltes ganes d'explicar al món què els està passant, no? D'intent de dissidència així potent, no n'hi ha masses, però perquè els dissidents saben què els pot passar, no? Sobretot activistes, periodistes, membres de l'antic govern o forces de seguretat d'abans, poden rebre violència extrema, d'agressions, detencions, tortures, desaparicions, també assassinats extrajudicials, ho deien les mateixes Nacions Unides, però aquí ho podem comprovar, i potser, i en això encara Marina té un valor enorme, les úniques que, malgrat poder deixar-s'hi la vida, doncs aixequen la veu, tot i anar cobertes, són les dones, no? Manifestacions com veiem aquest cap de setmana, on eren detingudes i dispersades amb talibans, amb Kalashnikov disparant a l'aire, o bé també les professores i alumnes de secundària que s'atreveixen a desafiar el règim amb centres educatius clandestins que van creixent arreu del país, no? Per tant, la resistència costa perquè t'hi jugues la vida, però pel que veiem, doncs, alguns no deixen d'intentar-ho.
I els mitjans de comunicació, entre tanta repressió, com esteu operant? I sobretot tu, que a més ets dona i ets periodista.
Bé, hi ha una mica de doble vara, no? Els mitjans locals estan totalment escapçats, ja s'han encarregat els talibans, un 40% dels mitjans d'aquí han desaparegut, la meitat de periodistes estan a l'atur i 8 de cada 10 dones han deixat la professió, no? Això segons Reporters Sense Fronteres. Els estrangers, en canvi, ens deixen més o menys treballar, no amb la catifa vermella d'ara fa un any, quan els talibans volien ensenyar com estava tot, com de malament ho havia deixat tot l'antic govern, i ara doncs, no els hi fa tanta gràcia mostrar el que hi ha, perquè ells hi tenen, encara que no l'assumeixin, certa responsabilitat, no? Llavors hi ha aspectes, doncs, de temes com el que comentava, matrimonis infantils, famílies que per la situació econòmica es veuen obligades a vendre i a casar una filla, com hem trobat, amb només 3 anys, o un noi jove que es ven un ronyó per poder sobreviure amb el que li paguin. Totes aquestes qüestions, o per exemple, muntanyes de persones, sobretot homes drogadictes, amuntegats en els voltants suburbis de la capital per la desesperació, per voler desconnectar, perquè han caigut en el món de les drogues i ja ningú els ha pogut ajudar. Doncs són escenes que clar, el règim no vol ensenyar, no? Per tant, bé, la feina doncs es fa, però no és fàcil. A més, s'hi afegeix que en aquest tipus de cobertures, un dels puntals és la figura de tot l'equip, és un puntal, no? El càmera, doncs, el Carles de la Encarnación, amb qui vaig, o el productor, l'Iñaki Garrido, doncs, són un equip excepcional, però sempre t'has de sostenir en un productor local, ni diem el fixer, i, clar, en la situació d'aquest país, com en altres, quan hi ha, doncs, aquest tipus de conflictes i repressió, doncs, és complicat, perquè són gent que si et porta a veure totes aquestes imatges que els talibans no volen ensenyar, doncs poden tenir represàlies, i no només ells, sinó la gent que nosaltres estem entrevistant, no? Llavors et ve el dilema moral o la necessitat d'assegurar-te que amb les persones que treballes són fidels a la professió, a la realitat del país i no al règim, no? Perquè si no, la teva feina al final pot ser contraproduent. Pel que em deies de com és treballar com a dona aquí, doncs la veritat és que, com dic sempre, sóc dona, però sóc estrangera, i això ja és una capa de protecció, i després sóc una dona periodista, que és una altra capa de protecció que tinc davant les dones d'aquí, no? Per tant, potser tinc alguna complicació o algun moment més desagradable, perquè et veus que et fan escàners, molts dels homes que et miren, no, pel carrer quan estàs treballant, o fas entrevistes en què l'entrevistat no et vol mirar, però en tot cas són coses molt, molt superables tenint en compte el drama que viuen les dones aquí i el conjunt de la població, no?
Txell Feixas Torres, enviada especial a l'Afganistan, avui que fa un any que els talibans en una ofensiva llampec van entrar a Kabul i van reconquerir l'Afganistan. Gràcies avui per ser aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
Una abraçada.